Doncs així és, comencem un nou espai Convertir-se en Pares, aquest espai que fem en col·laboració amb la Llar d'Infants La Mimosa i amb la psicòloga Anna Ricart, a la que saludem novament. Què tal, Anna? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mònica.
Doncs recordem que en l'última edició d'aquest Convertir-se en Pares vam parlar dels jocs per estimular els petitons i fèiem una diferenciació que ens portarà a la sessió d'avui. Vam fer una separació de 0 a 1 any i de 1 a 3 anys. Per un motiu obvi, a partir d'un any aproximadament és quan el nen o la nena comença a caminar i vam dir que aquesta seria la principal diferència, el que ens faria parlar d'uns jocs o d'altres. Oi, Anna? Repassem una miqueta el que vam dir d'aquest aspecte.
Exacte, sí, la setmana passada vam parlar una mica doncs, de totes aquelles activitats que podíem proposar al nen abans de l'any fins aproximadament als 12 mesos, que és quan el nen encara no camina i està en la fase aquella que ni dèiem de terra. Llavors totes les activitats acostumen a passar en aquest espai del terra. El terra pot ser la sorra del parc, pot ser el terra de casa nostra, però sempre amb aquest espai de terra on ell repta, gateja, es desplaça doncs, pel terra. Una vegada al voltant dels 12 mesos, quan el nen comença a caminar, doncs, el nen es comença a desplaçar de manera vertical, la seva activitat canvia radicalment, és totalment diferent i, per tant, les seves necessitats també. I quan dic que els 12 mesos, també voldria no angoixar ningú si als 12 mesos un nen no camina, sempre diem al voltant i cada nen, això sempre ho repetim, cada nen és un món amb les seves peculiaritats i hi ha nens doncs, que decideixen caminar una miqueta més tard, als 11, 12, 13, 14 mesos i tot entra dintre tota aquesta, diguem-ne que tot entraria dintre de la normalitat, si un nen no camina doncs fins a 4, 5 mesos després de l'any.
Doncs estem parlant dels jocs per estimular els petitons, la diferència entre de 0 a 1 any a de 1 a 3 anys, que és on avui ens centrarem, i ja que parlem de caminar, fem un petit incís de l'importància de caminar, evidentment pels pares i per al familiar, però també pel nen, no? Perquè és un moment on comença a descobrir, avui parlem dels jocs, però comença a descobrir tot un altre món, no? Una altra alçada.
Sí. És un moment apassionant, que a mi m'encanta veure els nens aquests primers dies en què comencen a caminar, les primeres setmanes, el primer mes. El nen normalment, quan comença a caminar, té com un estat d'eufòria. Jo ho he vist amb molts nens en aquests primers dies, perquè de cop i volta les seves cames ja l'aguanten dret, les seves cames ja l'ajuden a desplaçar-se, igual que tots els adults que ell veu al voltant, ja pot fer com aquell germà gran, o ja pot fer com aquells altres nens de la classe que caminen, o com els seus pares, i clar, això li permet anar caminant molt més ràpid per l'espai i li permet arribar molt més lluny, poder tocar coses que estan més enlairades, és a dir, que de cop i volta se li obren una quantitat de portes, se li obre tot un món i normalment va acompanyat doncs, d'aquesta sensació d'eufòria i d'emoció per tot lo nou que descobreix, i a la vegada també els pares doncs va acompanyat de l'estar molt aquests primers temps, de l'estar molt, molt a prop i molt pendent, doncs, perquè quan el nen comença a caminar, lògicament els moviments són molt menys precisos, pot caure molt més fàcilment, i aquí també els pares doncs és quan estan molt més al tanto i molt més pendents de les caigudes. Però també ara que parlem del caminar, també és important que el nen aprengui a caure. Lògicament sempre ha d'estar en un ambient segur, que no hi hagin coses que puguin fer mal al terra, que no hi hagin cantos amb els que es puguin fer mal, però el fet de caure d'un moment de desequilibri, hagi d'apujar el culet al terra i sàpiga caure, això és un aprenentatge que el nen necessita fer, és un exercici de l'equilibri. I també és bo que el nen caigui, a veure, de forma, ja he dit, segura, caigui en aquests primers dies, perquè això l'aprendrà a caure cada vegada menys, després a saber aixecar-se i també exercita l'equilibri.
Doncs hem fet aquest parèntesi dels primers dies del caminar d'un nen i crec que ho has dividit en àrees, no? El tema que avui toquem, els jocs per estimular els petitons d'1 a 3 anys, tu ho has dividit en diferents àrees.
Sí, nosaltres una mica aquí a la llar d'infants també doncs, quan estudiem el desenvolupament del nen diem que hi ha diferents àrees de desenvolupament i quan aquí a la llar d'infants intentem preparar un entorn que sigui el màxim d'estimulant pels nens, com dèiem, doncs intentem tenir en compte totes aquestes àrees per no deixar-nos cap aspecte dels que està madurant en el nen. I aquestes àrees serien, doncs, primer, la que fa referència al moviment general de tot el cos, que en aquesta ni diem psicomotricitat general, però bueno, serien tots aquells jocs i activitats que el nen fa exercitant i movent tot el cos, el que més tard serà la gimnàstica. Després hi ha la motricitat fina, aquest nom també una mica estrany, és tot el que fa referència al moviment de la mà. La mà es va desenvolupant paral·lelament al desenvolupament del cos, cada vegada la mà té més habilitat i aquí també hi ha una sèrie d'activitats per desenvolupar doncs, aquest moviment de la mà que van preparant el nen de cara als exercicis de la preescritura. Llavors hi ha tota l'àrea del llenguatge. Després hi ha tota l'àrea sensorial i tot això també, a veure, aquestes àrees tampoc estan absolutament diferenciades, tot està una miqueta interrelacionat perquè també amb el llenguatge està relacionat tota la part de la intel·ligència, però també amb el moviment del cos aprenem moltes coses relacionades amb la intel·ligència del nen, és a dir, que totes aquestes àrees també a la vegada estarien connectades, interrelacionades.
Doncs, si et sembla, anem àrea a àrea, per exemple, alguna recomanació de totes aquestes àrees si les vinculem amb el que estem parlant avui, que és el joc.
Sí, nosaltres l'altre dia vam parlar molt d'aquesta, per exemple, aquesta primera àrea, no? Tot el que fa el moviment general del cos del nen. Amb els nens més petitons, abans de l'any, havíem parlat molt d'aquesta fase de terra. Doncs en el moment en què el nen pot començar a caminar, segueix sent molt important aquesta fase, però ja serà per espais on el nen es pugui desplaçar. I aquí doncs, és una època en què el nen agrairà molt anar als parcs, perquè és on té espais de sorra, espais de gespa, i el nen pot aprendre, el fet de caminar per superfícies diferents, tot això també exercita molt l'habilitat motriu del cos. I en els parcs hi trobarà estructures grans que ens és impossible de tenir a casa i aquestes estructures grans li permetran pujar escales, lliscar per tobogans, ficar-se dins d'una caseta, sortir de la caseta, ficar-se a sota d'una estructura, ficar-se a sobre. Totes aquestes vivències que el nen fa amb el seu propi cos. Per això abans explicava que tot l'exercici del cos està relacionat amb la intel·ligència. Quan el nen entra dintre d'una caseta, ell experimenta el que vol dir a dins. Quan surt, experimenta el que vol dir a fora. Quan es posa a sota, experimenta el que vol dir, entén el que vol dir estar sota. Quan es posa sobre d'una fusta, entén el que vol dir estar sobre. Necessita viure-ho amb el seu propi cos, per poder-ho assimilar, per poder-ho entendre, encara que nosaltres, una vegada més, ens semblin coses molt evidents, molt fàcils, pel nen tenen una complexitat, és el que aquí a vegades en diem que ja són els primers passos de les matemàtiques, són conceptes una mica abstractes, i és experimentant-ho d'aquesta manera com comentem amb el propi cos, que quan els hi diguem, a veure, posa aquesta peça a sobre de la caixa, si ells ho han pogut experimentar amb el seu cos, ho faran molt ràpid perquè ho entendran perfectament, perquè hauran vivenciat el que allò vol dir. Bé, tot això per explicar que el parc és sumament enriquidor. I el parc també, amb els gronxadors, amb tot el... perquè són superfícies on el nen pot córrer, on el nen pot esplaiar-se molt, que en aquesta edat ho necessita, quan comença a caminar doncs necessita exercitar aquesta capacitat que té de caminar, més endavant de córrer, i el parc també serà el lloc on el nen es podrà començar a socialitzar, a part de la llar d'infants també doncs serà, i a part dels germans que pugui tenir casa, cosins familiars, doncs serà on es podrà començar a trobar nens de la seva edat, que es començaran a juntar per afinitats o per edats i podran començar a compartir doncs jocs, compartir joguines, aprendre totes aquestes coses.
Vinga, doncs anem cap a l'altra àrea també important.
Sí, llavors podríem, la segona àrea de la que podríem parlar seria el que diem la motricitat fina, són totes les activitats en les quals el nen exercita la mà. La mà es va desenvolupant molt mica en mica. Durant el primer any de vida, la mà funciona com una pinça, només pot agafar de forma molt bàsica els objectes i en aquest cas les joguines. Llavors el braç es va desenvolupant des de l'espatlla, en sentit cap avall, es va desenvolupant la part del colze i cada vegada la part de baix del braç és més madura, fins que arriba un moment en què la mà ja és capaç de fer moviments els dits per separat, ja és capaç de començar a tocar, a agafar coses més precises, és aquella fase en què els agrada agafar coses petitones, es dediquen a agafar formiguetes o objectes ben petitons amb la pinça. Bé, doncs en aquest moment en què la mà ja comença a estar força madura per poder agafar un llapis també, que té la seva dificultat, que és una cosa fina, que quan són petits se'ls hi pot escapar, doncs és quan se'ls hi pot començar a donar doncs, un full amb unes ceres toves, aconsellem el que en diuen els dacs, aquelles ceres toves, que quan el nen les agafa i pinta, té molt resultat, té un traç molt gruixut, perquè, per exemple, els plastidecors, aquells que són de plàstic i són molt més suaus, si quan el nen fa un traç el resultat és molt suau, no és tan gratificant.
Clar, el nen el que vol és acció-reacció.
Ah, exacte, veure el resultat ràpid i dir, ostres, quina aquesta línia que he fet, que xula, no? Que sigui ben gruixuda, en pintura també, si ens atrevim a casa, amb el pinzell o a vegades amb el dit. I llavors, mica en mica, doncs, ja li podem anar oferint que sigui gomets, la plastilina també està molt bé per fer boletes, per fer xurros. Bueno, aquí a la llar d'infants, nosaltres cada àrea d'aquestes la treballem un dia, cada dia de la setmana treballem una àrea diferent. Justament per això, perquè el nen desenvolupi totes aquestes àrees. I el dia que fem el plàstica, doncs treballem amb elements el més variats possibles, des de la pintura, enganxem paper, enganxem robes, amb tot tipus de ceres, amb gomets, intentem treballar amb materials el més variats possible. I quan són més petitons els hi va molt bé els fulls ben grossos, perquè ells al principi el que faran són gargots, és molt normal, i ells faran un traç molt gros, i els hi agrada molt poder que aquest traç sigui gros. Si els donem un full petitó, és com que s'han de controlar molt i no poden explayar-se tant. Les pissarres en guixos també és l'edat per poder-los oferir. D'aquesta manera doncs, van exercitant l'habilitat de la mà i tots els seus cinc dits, que això és, també té la seva complexitat.
I de la mà, és a dir, tot el que podem fer amb la mà quan som petitets, cap a quina altra àrea aniríem i quina és l'altra àrea que creus tu que és important que avui tractem quan parlem del joc?
Bé, doncs ens en podríem anar cap a una altra àrea molt important, que seria l'àrea del llenguatge. Aquí també, el segon any, el llenguatge pot fer una evolució també espectacular. Així com el primer any el llenguatge no es desenvolupa tant, els nens es queden més amb el xerroteig i es van els repetint els sons que fan, a partir de l'any doncs ja comencen a aparèixer les primeres paraules, i és molt bo poder-los parlar d'una forma, aquí potser ja no tant activitat, sinó és la pròpia conversa que nosaltres mantinguem amb ells. Poder-los parlar amb una pronunciació bona i donar el nom de les paraules, no ho sé, per exemple, la carn, dir-ni carn, no dir-ni altres paraules, perquè els estem el sistema, a veure, que això ho hem fet tots i és el més habitual, però clar, en el moment en què estan aprenent el nom de les coses, doncs és bo que aprenguin el nom correcte, perquè si no l'hauran d'aprendre dues vegades. Però,
vaja, això... O intentar no parlar en diminutius, no? Que a vegades, vaja, que tots hem caigut alguna vegada, però intentar parlar amb propietat, no?
Clar, exacte, això no vol dir que no et surti una paraula de la teva infància que la tens tan associada en aquell moment, que també com tot això és molt efectiu, no? I que també és molt bo que sigui així. Però en general és bo que la conversa que mantinguem amb ells sigui doncs el més... bueno, com nosaltres parlem amb els adults. D'aquesta manera doncs aniran captant i assimilant aquest llenguatge. Llavors, en aquesta fase, doncs, instruments per bufar, això desenvolupa molt la parla, el llenguatge, contes, els contes, clar, al principi, a partir dels 12 mesos, contes d'imatges molt senzills, aquells contes de tapa dura que amb el dit anem senyalant i anem dient això és un pitet, això és un pantaló, això és una patata, això és una... les fruites, els colors, les formes, això és una poma, una pera, una taronja... I després, a mesura que el nen ho va demanant i veus que va seguint, doncs anar passant a contes, doncs ja hi hagi una petita història, i de la petita història a una història més elaborada, però jo els contes sí que els aconsellaria molt per desenvolupar el llenguatge, eh? I la conversa amb ell, preguntar-li, respondre-li el que ell ens vagi preguntant, i anar-li explicant coses, encara que en un primer moment ens sembli que no ens poden entendre, però un dia ho dèiem també, no entenen només el llenguatge en si, sinó tota la comunicació no verbal que n'hi diem, no? Els gestos, el to de veu, el volum, tot això, amb tota aquesta comunicació no verbal també els hi estem... transmetent informació, i d'aquesta manera també van incorporant el llenguatge, que és part de... Els telèfons també, en aquesta edat els encanta tenir algun telèfon a l'abast, i d'aquesta manera doncs fan veure que truquen al pare, que truquen a la iaia, que truquen a no sé qui.
A vegades no fa falta un telèfon.
Ah,
eh? Qualsevol altra peça la fan utilitzar de telèfon. Eh?
Sí, Mònica, és veritat, els nens són fantàstics en aquest sentit, perquè tenen una capacitat d'imaginació que a vegades és veritat que els oferim joguines super sofisticades i ells amb un tros de fusta ràpidament ho converteixen en telèfon, i ells estan encantadíssims i convençudíssims que allò és el seu telèfon. Exacte, sí.
Ara que parles dels contes, també ens n'adonarem a vegades... pensem que el nen doncs no ens està tenent, o que li és igual que li estem explicant o ensenyant del conte, però quedaríem realment astorats, i jo ho he pogut veure aquí a la Mimosa, com estan de tranquils, relaxats i atents nens de poc més d'un any quan la professora o la monitora del moment els està explicant un conte o cantant una cançó, eh? I ben petitets que són.
Sí. Nosaltres aquí, mira, ara tenim un conte que jo m'atreviria a recomanar-lo perquè és
endavant,
fantàstic.
Endavant.
Que es diu... El conte dels sorolls, o el llibre dels sorolls. És un conte de tapa dura que té una... És una recol·lecció... És com un seguit d'imatges amb sons. Eh? Hi ha el dibuix, per exemple, el dibuix de... des dels sons dels animals, com els sons que fan uns daus quan cauen, com el so d'un petard, com el so d'un esternut que fa achim. Tots els sons que estan al nostre voltant, ells tenen la representació visual, la imatge d'allò que estem parlant, i el so. Doncs això és el primer pas del llenguatge, i aquest conte els hi encanta. Poden estar molta estona seguida escoltant-lo. És a dir, és trobar una mica aquell element, aquell conte, aquella imatge, allò que és realment potent pel nen, i que li capta l'atenció. I també cada nen té una mica el seu ritme i la seva manera de ser, i avui que parlàvem, per exemple, de diferents àrees de desenvolupament, hi haurà nens que preferiran molt més el joc motriu, els hi agradarà molt més i disfrutaran molt més amb el joc de moviment, i que no aguantaran tantes estones, no se n'aniran tant a la taula amb la cadira, amb el full i el color per pintar. hi haurà d'altres nens que es passaran moltes més estones sentats, pintant o fent activitats tranquil·les que no pas fent activitats de moviment. Aquí entra també les preferències i les característiques de cada nen que s'han de respectar i que no cal forçar-les, que és molt bo oferir-los una mica de tot i mica en mica ja hi aniran entrant. Aquí a la Mimosa doncs estem, cada matí intentem estar una estoneta doncs, fent joc de moviment, una altra estoneta fent joc a les taules sentats amb unes activitats de més atenció i concentració, altres estonetes doncs, amb contes i activitats més de llenguatge, intentant alternar, perquè és una edat en la que els nens més de 10, 15, 20 minuts tampoc mantenen una activitat seguida. Llavors també és bo, referent al tema que hem parlat, respectar una mica les preferències de cada nen, tenint en compte de que els oferim a la vegada activitats que tenen en compte totes aquestes àrees que hem comentat.
Doncs un cop ja repassades totes les àrees, que és el que hem fet ara, podríem destacar, per exemple, alguna part del dia doncs que és interessant també jugar amb els nens. Els parcs, ho hem dit abans, està clar, gronxadors, saltar obstacles, pujar i baixar, etc etc. L'hora del bany, Anna, també és força interessant.
Ah, exacte, l'hora del bany és un moment, als nens els hi sol agradar molt l'aigua, és una altra superfície d'aquestes que parlàvem, com ara la sorra, com ara la gespa, quan el nen comença a caminar, comença a tenir més capacitat de fer activitats amb el seu cos, doncs al moment del bany el nen està en un ambient diferent, amb el qual també pot jugar a coses diferents, amb les mateixes joguines a vegades, amb joguines d'aigua, doncs ell experimentarà el resultat que tenen aquelles joguines amb l'aigua, fent-les enfonsant-les, fent-les surar, és a dir, que és un moment molt ric també per poder estar una estoneta jugant i lògicament també molt relaxant, això tots els pares segurament ho hauran constatat i normalment se sol aconsellar doncs, fer-ho abans del sopar perquè d'aquesta manera després d'una tarda, d'un dia de molta activitat, d'una tarda de molta activitat, doncs és començar a baixar el ritme, començar-nos a relaxar i començar a fer coses més suaus i més tranquil·les per després ja anar a sopar i que els sigui més fàcil al vespre conciliar el son.
Ja hem parlat de l'aigua, hem parlat de la platja a l'estiu o de la sorra dels parcs. El joc del balanceig, que sembla que el balanceig a l'aire, oi, va molt bé després per l'equilibri.
Exacte, també són jocs que es fan en aquesta edat. Nosaltres aquí ni diem jocs de falda, doncs el típic joc de l'arri, arri, tatanet, que després tires el nen cap endavant, o aquests jocs d'agafar el nen i enlairar-lo una miqueta, doncs són jocs de contacte físic dels grans amb el nen, jocs de tota la vida, i que ajuden molt el nen doncs, a desenvolupar el seu equilibri, com tu dius. Sí.
Un altre joc que també hem fet molt, tots els que som pares o hem sigut pares, que el nen vagi corrent fins a l'adult. Explica'ns això, que també és molt agradable pel pare o per la mare o pel tiet, etc. i pel nen, clar.
Exacte, sí, també és una altra vegada un joc de relació dels adults cap al nen, i que en el nen doncs, li agrada molt fer aquesta carrera per anar a trobar doncs, el pare, la mare, l'avi, el tiet o qui sigui, normalment per enlairar-lo i per fer-lo volar una miqueta i novament doncs, també exercitar el seu equilibri.
Doncs hem parlat avui dels jocs per estimular els més petitons, ens hem centrat en aquesta franja d'edat de 1 a 3 anys per el que hem dit abans, per el fet de que ja a partir de l'any aproximadament camina, i sempre et demanem una reflexió final, uns consells finals per a aquests pares o parents que ens estan escoltant.
Sí, bueno, jo un altre dia més endavant parlarem de les joguines en si, no? De lo que és l'objecte amb el qual els nens juguen. Aquestes dues sessions parlàvem més de les situacions de joc i en relació al joc doncs, també val a dir que és molt ric pels nens jugar de cara al joc a casa, que és una mica del que parlem, però que els pares tampoc s'han de sentir forçats a jugar constantment amb els nens per estimular-los. Són activitats que s'han de fer quan el pare doncs, té aquell moment, quan el pare té aquella estona per poder-s'hi dedicar, però també d'una forma agradable, que el pare li vingui de gust. Això tampoc es tractaria ara de que els pares es vegin forçats a jugar 4 hores del dia amb el meu fill, si no, no l'estic estimulant prou. No, i a vegades no tant és... Sí que hi ha estonetes doncs, que pots jugar directament amb el teu fill, i d'altres també és oferir-li situacions perquè ell jugui ell solet, amb el seu germà, o amb aquest entorn que dèiem, per exemple, del parc, on pot trobar altres amics, i lògicament totes les estones que ell vulgui jugar amb els pares, doncs també doncs, tot això és molt enriquidor per ell.
Doncs seguirem parlant properament també del joc i les joguines, tal com deies, perquè s'apropen dates, oi, Anna? Estem a punt de tocar els mesos de Nadal i de Reis, on hi ha moltes joguines, i volem donar consells, això ho farem properament, a totes aquelles persones que han de fer les cartes, els Reis, els Pares Noels, perquè a vegades és una decisió difícil. Sembla fàcil, però oi, escollir una joguina a vegades no és tan fàcil, no?
Sí, exacte. A veure, tot just entrem a la tardor, tot just estem celebrant la castanyada i sembla com molt precipitat, però clar, jo quan obro el televisor, com que començo a veure hi ha anuncis per nens de joguines, doncs jo abans, alguna vegada, quan fèiem xerrades sovint a llars d'infants sobre aquest tema del joc, normalment les fèiem al desembre, però abans ens vam adonar que ja anàvem tard, perquè ja portàvem tot el mes de novembre amb una preparació publicitària i... És a dir, que sí que és bo durant el mes de novembre doncs, poder anar parlant d'aquestes coses, perquè els pares també puguin anar-hi pensant amb tranquil·litat, que no sigui una cosa que s'hagi de fer després a correcuita, sinó anar pensant una mica què pot ser millor, anar observant el nen a veure què li pot interessar més, què li pot agradar, i una mica lligant amb aquest tema que hem tractat aquestes dues sessions d'aquestes situacions de joc, doncs intentarem complementar-ho amb quin tipus de joguines, quin tipus de material pot anar bé als nens d'aquests 3 primers anys de vida doncs, per estimular una vegada més totes aquestes àrees de desenvolupament.
Doncs això ho farem properament. Novament donem les gràcies a la psicòloga Anna Ricart i directora de la Llar d'Infants La Mimosa. Gràcies i t'esperem en properes edicions per seguir els teus consells.
Moltes gràcies a vosaltres, Mònica. Gràcies a vosaltres.